Bona tarda, benvinguts a Un món de conte. Com tots els dimecres, la Mar Viera i el Fran Lladó us convidem a passar una estona entretinguda i relaxada escoltant històries i contes i deixant volar la vostra imaginació. Avui escoltarem els contes La serp agraïda, El peixet daurat, La mare s'ha enamorat i un conte molt antic que es titula Els dos sastres. Recordarem la veu d'en Freddie Mercury, ara que fa 20 anys de la seva mort. Escoltarem, doncs, la música dels Queen. Aprofito per fer un aclariment. Alguns de vosaltres, alguns dels fans del nostre programa, m'heu preguntat si sóc jo qui posa la música. No, no sóc jo, la posa el Fran. Per això, sempre al començament del programa, us dic que el programa el fent la Mar Viera, que sóc jo mateixa, i el Fran Lladó. Moltes gràcies, Fran. Ja veus que la gent pensa també en la música del programa. Doncs sí, és el Fran qui ens la posa. Abans de començar amb les històries, us vull recordar la web del programa, per aquells que no el podeu escoltar en directe, per aquells que us vulgueu descarregar els podcasts, és la web www.ripolletradio.cat, i us deixaré també el telèfon del directe. En comptes de dir-ho a mitjans del programa, ho diem ara, per si algú vol aprofitar fer alguna trucadeta, és el 93-594-2164. El dimecres passat us comentava amb una veu una mica d'ultratumba, suposo que aquells que heu escoltat el podcast o els que heu escoltat el programa en directe ja us veu adonar, doncs us comentava que alguns dels contes que explicàvem aquí a Un món de contes són els que es categoritzen com a contes meravellosos o també anomenats contes màgics, i que són els contes tradicionals, aquells que ens explicaven de petits amb fades, amb bruixes, amb dracs, el conte dels tres porquets, la ventafocs... Bé, aquests contes són contes tradicionals que normalment són d'autor desconegut i que es transmeten per via oral. Aquesta característica fa que existeixin diferents versions sobre el mateix tema. En el seu origen, els contes eren relats anònims i populars que s'explicaven a casa, normalment, al costat de la llar de foc. Eren contes tant per grans com per petits, i eren històries orals que han arribat fins a nosaltres de la mà de compilacions que les van reunir en llibres. Ja vam dedicar un programa a un recopilatori de contes, a les Mil i Una Nits, però a Europa també va haver-hi qui es va dedicar a recopilar aquests contes. A Espanya, per exemple, ho va fer don Juan Manuel, i ho va fer en el llibre El Conde Lucanor. A Itàlia, el Boccaccio, el de Cameron. A Anglaterra, en Chaucer, en Geoffrey Chaucer, que ho va fer en Los Cuentos de Canterbury. A Los Cuentos de Canterbury també dedicarem un programa d'aquí a uns quants dimecres. Bé, tots durant el segle XIV, i amb el pas dels segles aquest costum va continuar viva, i és ja en el segle XIX quan alguns escriptors, com per exemple els germans Grimm, van reunir els contes en diferents volums. Avui, els contes que aportem, alguns d'ells no són de la tradició europea, sinó que són de la tradició catalana, com per exemple La serp agraïda i El peixet daurat. I després el conte La mare s'ha enamorat és un conte que va relacionat amb els nous models de famílies. Bé, doncs si us sembla, comencem amb el primer conte, amb aquest La serp agraïda. Heus aquí, una vegada, hi havia una nena que es deia Nora, a qui agradaven molt els petits animals, sargantanes, salamandres, marietes, escarbats o cucs de seda. Tots els animalons que podia se'ls emportava cap a la pallissa de casa seva, on tenia un raconet per ella. Els ficava en una caixa, en un vell bol o en un pot, i els donava a menjar. Engrunes de pa, fulles de morera pels cucs de seda, mosquits i mosques per les sargantanes, peles de patata per les marietes. A vegades s'hi passava la tarda i l'endemà els deixava anar i els seguia fins que es cansava o es ficaven en algun cau. La seva última captura havia estat una salamandra preciosa, vora la font del costat de casa seva. Tenia la pell de color negre, amb unes taquetes desiguals de color groc i uns ullets brillants molt eixerits. Els seus pares li ho deixaven fer perquè eren unes bèsties inofensives i veien que s'ho passava bé. La Nora s'entretenia hores i hores amb les seves bestioletes. Ara anava a cercar menjar, ara hi parlava, ara els cantava cançons, ara les tornava on les havia caçat. Tot un tràfec. La Nora i els seus pares vivien en una casa de pagès, vora d'un riu. Tenien una cort de porcs i una cleda feta amb llistons de fusta, per tancar-li les gallines. Davant de la casa hi havia un hort petit, amb molta verdura i un cap de blat. Últimament, els pares de la Nora estaven preocupats perquè els soldats del rei, cada vegada que venien a cobrar els impostos, se'ls emportaven mitja collita, algun porc i alguna gallina. «Si continuen així», va dir el pare, «haurem de deixar la casa i anar a cercar feina a unes altres terres». Un d'aquells matins clars dels mes de juny, quan el seu pare estava segant el blat, la Nora va anar a deixar la salamandra a la font. Quan tornava, va trobar una serp molt petita vora de l'hort. Era una serp de color verd tirant a blau amb taques quadrades fosques i semblava que portava un collaret groc vorejat de negre al voltant del coll. «És preciosa», es va dir, «però no crec que el pare me la deixi tenir. Sempre diu que les serps són perilloses pel bestiar». «Però és que és tan petita que si la deixo aquí vindrà algun ocellot i se la menjarà». «Ja ho sé, me l'emportaré només uns dies fins que creixi i després la deixaré anar. Ja cal que l'amagui bé perquè si no...» Vet aquí, doncs, com la Nora se'n va anar al seu racó de la pallissa. Va agafar una bota foradada que hi havia al costat de la porta, la va obrir amb herba humida i la va amagar darrere d'uns taulons de fusta que hi havien sobrat de fer la cleda per les gallines. A la Nora, ja de ben petita, no li agradava gens la llet. Cada matí, a l'hora d'esmorzar, era una autèntica batalla amb la seva mare. «Nora, que no creixeràs! Nora, que et quedaràs petita! Nora, no em facis enfadar!», rondinava la mare. I la Nora vinga a passar-se estona davant el bol de llet fent magarrufes. Per tant, la llet es refredava, feia un tel que encara li agradava menys i no hi havia manera que se l'acabés mai tota. Aquells dies, però, la Nora buidava el bol amb una rapidesa poc habitual i fins i tot repetia. La mare gairebé ni s'ho creia. «Nora, ara sí que veig que t'has fet gran», deia ben contenta. Però la nena tenia un pot vell on abocava la llet del bol per donar-la a la serp del collaret. I així va ser com la Nora alimentar durant mesos i mesos aquella bèstia, fins que es va fer tan grossa que ja no cabia la bota. La mare, que sospitava alguna cosa, aprofità un vespre que la noia era amb el seu pare a donar de menjar els porcs per anar al raconet que la noia tenia a la pallissa. De segur, va pensar la mare, que em porta alguna de cap. Va mirar i remirar, però no hi havia res que li cridés l'atenció. Només les eines del camp, la palla escampada com sempre, la cargolera, algunes botes... Llavors es va adonar que hi havia la bota foradada darrere dels taulons. «Què hi fa aquesta bota aquí?», es va preguntar. «Mira que són desendreçats aquell parell», va dir, pensant en el seu marit i la seva filla. «La tornaré al seu lloc». Quan la mare van retirar els taulons i es va acostar a la bota, un soroll i un moviment estrany la van fer aturar. De sobte, de dins la bota en va sortir una sarpassa immensa ensenyant una renglera de dents punxegudes i uns ulls esbatanats de color taronja que van fer tremolar de por la mare. Els xiscles que va fer es van sentir des de l'altra banda del riu i la serp, més espantada encara que la mateixa mare, va sortir de la bota tot deixant anar un líquid verdós i pudent que es feia insuportable. El pare i la Nora, en sentir aquests crits, van córrer cap a la pallissa, on van trobar la mare aterroritzada davant la serp. L'animal s'havia posat dret i tens i amb la boca ben oberta i amb actitud defensiva era qui feia por a la mare. El pare, sense pensar-s'ho, agafà la falç per matar aquella bestiassa, però els crits de la Nora el van aturar. «Pare! No la mateu, si us plau, és inofensiva», va suplicar la nena tot posant-se davant de la serp per protegir-la. La serp del collaret, quan va veure la Nora, es va tranquil·litzar i va tornar a ficar-se dins la bota. «Pare, no la matis, que la carregaré al carretó, la portaré fins al riu i la deixaré a la seva sort». I així va ser com la Nora va portar la serp del collaret fins al riu. Pel camí, només plorava perquè no volia separar-se de la seva serp. Quan va ser vora el riu, es va aturar i amb molta pena va fer baixar l'animal del carretó. «No estiguis trista», va dir una veu profunda que sortia de la serp. «M'has alimentat, cuidat i, sobretot, m'has estimat. Per això, en agraïment per tot el que has fet per mi, cada vegada que et pentinaràs, els cabells et cauran en forma d'or i les llàgrimes que has deixat per mi es convertiran en perles fines». Després d'aquestes paraules, la serp es va posar ben dreta, va mirar fixament la noia amb aquells ulls de color taronja i després es va anar arrossegant fins al riu, on s'endinsà. Amb aquelles perles i amb aquells cabells d'or que anava recollint, en tindrien per continuar vivint a la seva granja. Amb els anys, la fortuna de la família va ser coneguda arreu. I un bon dia, el fill del rei, a qui agradaven molt els animals petits, es va apropar a la casa i només en veure la Nora ja es va adonar que s'entendrien perfectament. I així va ser. La Nora i el príncep es van casar i van anar a viure al castell per sempre més, voltats d'animalons de totes les espècies. La noia tornava de tant en tant al riu on havia deixat la serva el collaret, però mai més en va saber res. I tot això és tan veritat com si no hagués passat. Anem, doncs, a escoltar la música dels Queen. Els Queen era o és una banda de rock britànica que es va formar l'any 1971 a Londres. Estava formada pel guitarrista en Brian May, el cantant en Freddie Mercury i el baterista en Roger Taylor. I amb el John Deacon, que va ser qui va tocar el baix, van completar aquesta alineació doncs, l'any següent. Si bé presenten les baixes de dos dels seus membres, en Mercury va morir, com us deia, ara fa 20 anys, l'any 1991, i en Deacon es va retirar de la indústria musical, el que és cert és que la societat artística, és a dir, els Queen, mai no s'han dissolt, i per tant, per això us deia que encara existien. Escoltarem ara Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo, Galileo,
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody. nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Genial, la veu del Freddie Mercury, no? En aquest Bohemian Rhapsody. Em comentava el Fran ara mateix que el videoclip d'aquest tema, d'aquesta cançó, doncs va ser el primer videoclip de la història. Va estar dirigit pel Bruce Bowers i és de l'any 1975. I ara dèiem al Fran, és que nosaltres encara no havíem ni nascut. O sigui, aquest és el primer videoclip de la història, no? Dels videoclips. És a dir, ell em deia, bueno, és una miqueta cutre, perquè clar, en aquells temps doncs, es feia com es feia, però bueno, encara dona un valor afegit, no? A aquest Bohemian Rhapsody. I sorpresa, tenim una trucada, eh? És això, oi, Fran? Vinga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb qui parlo?
Mira, con Manuel.
Hola, Manuel, ¿qué me cuentas? Dime.
Pues mira, estaba terminando una obra aquí de dibujando y tal.
Ajá.
Y me he sorprendido, digo, qué voz más bonita.
Oh, muchas gracias.
Madre mía, hacía tiempo que no oía una voz tan nítida, tan clara, tan sexual y tan agradable.
Ay,
de verdad,
muchísimas,
¿eh?
Muchísimas gracias.
Y ya no he cambiado el dial, digo, bueno, me quedo aquí.
Ah, pues
con,
me alegro,
claro,
mucho.
Claro, también Fran, que es un auténtico monstruo de la,
sí,
del aparato,
ah,
ese que lleva.
¿Conoces a Fran entonces, Manuel?
Sí.
Sí.
Formáis un dúo muy, muy bien, muy, muy agradable, muy relajante.
Muy bien, pues muchas
y
gracias.
Y llamaba por eso, digo, bueno, voy a, por lo menos que no me quede con esa cosilla.
Hombre, pues esto nos anima. Dices que estabas acabando una obra, ¿dibujas?
Sí.
Sí.
Soy el, bueno, lo expuse aquí últimamente en el Casal.
Ajá.
Una obra de tinta china y tal.
Ah, muy bien. Sí, sí, ya recuerdo.
Claro. Uh-huh. Al notar la voz digo, jolín, pero ¿esto cómo puede ser?
Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias,
no,
Manuel.
No como las voces de los que entran después.
Ah, uy.
Que vaya tela,
Bueno,
eso, depravaos, ¿eh?
Es otro estilo, es otro estilo.
Es otro estilo, ¿eh?
Totalmente
todos
diferente.
Todos medio zumbados, ¿eh? Madre mía.
¿Y de qué programa son?
Muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Dime, dime.
¿De qué programa son, de los que me dices?
El Café con Sal.
Ah, los de Café con Sal.
Loco,
bueno, pero a mí me han chivado que a ti te han hecho una entrevista en el Café con Sal.
Sí.
¿Eh?
Sí. Pero porque sí, no sabía quién era.
Muy
no,
bien.
Pero muy bien, se lo pasan muy bien.
Sí,
muy bien, muy bien.
Uy, es que lo importante de hacer radio es eso, que nos
no,
lo pasemos
hay que
bien.
El sentido del humor, que Exacto. Ya bastante tenemos.
Muy bien.
Muy bien, pues
muchas
nada,
gracias.
Felicitaros porque de verdad que lo hacéis muy bien.
Sí.
Y muy agradable.
Pues nos has alegrado la tarde, Manuel. Muchas gracias por
muy
llamar.
Bien, muy bien.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Doncs moltes gràcies al Manuel per aquesta trucada. La veritat és que ens ha alegrat molt i a més tot el que ens ha dit és són bones coses, o sigui que fantàstic. Estem el Fran i jo aquí, que no salimos. Doncs bé, anem doncs per la següent història, que és el peixet daurat. Vet aquí que en aquell temps, en un poblet de la costa, hi havia un matrimoni molt vellet que vivia en una petita caseta de maons blancs. Ell era pescador, com ho havia estat també el seu pare i el seu avi, i ella cosia les xarxes i portava a vendre el peix al mercat. Ja feia un temps que la pesca no anava massa bé i molts dies no tenien res per menjar. Alguns pescadors de la rodalia havien canviat les rutes de pesca i passaven llargues temporades mar endins sense tornar a les seves cases. Però el vell pescador tenia l'esperança que els peixos tornarien i cada dia feia la mateixa ruta, prop de la costa. Un dia, després de tirar la xarxa, el pescador es va mig endormiscar i la brisa del mar va empènyer suaument la vela de la barca, mar endins. De cop, una estrebada el va despertar. La xarxa es movia batzegades. Allò era un bon senyal. Quan va pujar la xarxa, va veure que només hi havia un peixet petit que gairebé no arribava a fer mig pam. Tenia les escates daurades i uns ullets rodons i blaus com al fons del mar. Vaja, avui per sopar ens haurem de partir aquest peix tan remenut, va pensar el pescador. Però quan anava per agafar-lo i tirar-lo al cistell, el peixet va dir: "Sisplau, no se'm mengis. Si em deixes anar et donaré tot el que em diguis. Només t'hauràs d'acostar a la platja i cridar ben fort aquestes paraules i jo et concediré el desig que em demanaràs. Peixet daurat, dona'm el que hem pactat." El pescador li va fer pena i, com que era tan petit, va pensar que era millor tornar-lo a l'aigua. Sense rumiar-s'ho dues vegades, el va bocar per la borda. Quan va arribar a port, deixà la barca ancorada i emprengué el camí de tornada a casa, cap cot, silenciós mentre el sol s'amagava darrere l'horitzó. Caminant, va arribar a casa quan fosquejava. La seva dona ja l'esperava fora amb el davantall gruixut i apedaçat de cosir xarxes. En veure la rival sense el cistell, va dir tot malhumorada: "Una altra vegada sense el cistell?" "Hem de tenir paciència", va contestar ell tot amoïnat. "Paciència, paciència, ja n'he tingut prou de paciència", va afegir ella ben enrabiada. "Amb la paciència no oblirem la panxa, no." I d'una revolada va entrar cap a dins. El pescador es va seure al banc de pedra de l'entrada, com feia les nits d'estiu, i va encendre la seva pipa. Sempre havia estat un home callat i reservat i estava acostumat al mal humor de la seva dona. No sabia si explicar-li el que li havia passat amb el peixet daurat, però finalment li ho va contar. La dona, en sentir aquella història, tot entusiasmada, li va dir: "Ja pots anar ara mateix a demanar-li al peix un bon sopar. Ens el ben mereixem." "No hi puc anar a aquestes hores de la nit. Què dirà el peixet?", va afegir el bon pescador. "Deixa't d'històries i de romansos i ja hi estàs anant", va dir la dona amb una veu autoritària. El pescador, que no volia veure la seva dona enfadada, tot resignat, se'n va anar camí enllà cap a la platja. El clar de lluna, el ric-ric dels grills i l'olor dolça dels til·lers del camí van fer companyia al bon home. Tan bon punt va arribar a vora la mar, va cridar ben fort aquelles paraules: peixet daurat, dona'm el que hem pactat. I en un instant les aigües es van remoure i en va sortir el peix daurat, amb les escates més lluentes que mai. "Què desitges, pescador?", va preguntar el peixet. "Mira, que ja fa molts dies que no sopem i ens agradaria fer un bon sopar", va contestar el pescador, molt amorenc. "Ves a casa i allà el tindràs." I després d'aquestes paraules va desaparèixer entre les ones. Poc abans d'arribar a casa, l'home ja va començar a sentir una oloreta de carn a la brasa que feia obrir la gana a qualsevol. La taula estava molt ben parada i hi havia una gran plata plena de costelles que feien goig de mirar i més encara de menjar. "Mira que hem estat de sort", va dir el pescador quan ja tenia la panxa ben plena. "Oi tant", va afegir la dona tota pensativa. "Escolta", va continuar la muller, tot mirant les quatre parets rònegues de la casa, "no t'agradaria tenir una casa més elegant, espaiosa i amb un bon jardí? Una casa de senyors, vaja." "Sí, però aquesta caseta ha estat sempre a la nostra llar i no s'hi està pas malament", va afirmar el pescador. Apa, no siguis beneit. Demà al matí vas a veure el teu peixet i li demanes una casa com cal, una casa de senyors. I ja tenim el pescador a punta d'alba que va cap a la platja per cridar les paraules màgiques. Peixet daurat, dona'm el que hem pactat. L'aigua va començar a bullir i dins d'una bombolla em va sortir el peix daurat. Què desitges, pescador? Va preguntar el peixet. La meva dona voldria tenir una casa ben elegant, espaiosa i amb un bon jardí, en lloc de la caseta humil on hem viscut fins ara, va demanar ben avergonyit. Ves a casa i allà la trobaràs. I després d'aquestes paraules es va fondre amb la bombolla de mar. El pescador, en comptes d'anar cap a casa, va anar cap al port a cercar la seva barca. Tenia ganes de salpar i navegar per sentir el soroll del mar, els xisclets de les gavines i notar el vent i l'escalfor del sol a la cara. Va llançar les seves dues xarxes que portava i va esperar, com cada dia, que s'omplissin de peixos. Cap al migdia va retornar a port amb les xarxes buides i se'n va anar cap a casa seguint el camí dels til·lers amb la incertesa del que trobaria. I efectivament, en lloc de la vella caseta de maons blancs amb el banc de pedra a l'entrada on seia les nits d'estiu, a fumar la seva pipa, hi va trobar una casa de senyors amb un gran jardí ple d'arbres i sortidors d'aigua. A dins, els mobles i les cortines eren tan refinats que feia cosa de tocar. La seva dona va sortir a rebre'l vestida com una gran mestressa i acompanyada de dos criats. «Deus estar contenta, oi?», va preguntar el pescador. «És clar que sí, aquest teu peixet daurat és una mina», va respondre tota eufòrica. «Escolta, em sembla que aquesta casa li escau que hi visqui una marquesa com cal. Ves cap a la platja i digues al teu amiguet que la teva dona vol ser marquesa», va ordenar la flamant senyora. «Però», anava a dir el pescador, «res, ja hi pots anar», el va tallar la seva dona. El pobre pescador, mort de vergonya, se'n va anar cap a la platja a cridar el peixet daurat. «Peixet daurat, peixet daurat, dona'm el que hem pactat». L'aigua començà a remolinar-se i del mig del remolí en va sortir el peixet daurat, tan eixerit com sempre. «Què desitges, pescador?», va tornar a preguntar-li. «La meva dona voldria ser marquesa», va contestar-li mig acovardit, tot pensant que el peixet s'enfadaria amb aquell desig. «Ves a casa i així serà». I després d'aquestes paraules el peixet es va empassar remolí endins. De tornada cap a casa, el pescador no s'imaginava ni de bon tros el que es trobaria. A l'entrada de la gran casa hi havia un criat que, en veure'l arribar vestit amb aquella roba de pescador, no el volia deixar entrar. Però sóc el marit de la senyora de la casa», va dir tot sorprès. «Ho sento, tinc ordres de la senyora marquesa que no la molestin, perquè ella està descansant. S'haurà d'esperar». El cert és que quan la marquesa es va despertar, va donar ordres que fessin passar el pescador a la cuina i que li donessin menjar. El pescador estava d'allò més sorprès en veure's humiliat d'aquella manera. I així van passar dies i dies sense que el pobre home pogués parlar amb la seva dona, fins que un dia un criat va anar-lo a buscar. «La senyora marquesa el vol veure. Passi al saló de convidats», va informar solemnament el criat. Quan el pescador va entrar al saló de convidats i la va veure, va veure una dona ben espaterrada en una majestuosa butaca i li va dir ben indignat: «T'has begut l'enteniment? Que et sembla bé el que fas?». «Escolta, i no m'atabalis», va contestar la seva dona. «Ves a veure el teu peixet i digues-li que vull ser princesa, i abans que t'hi oposis et diré que si no ho fas, et quedaràs com a mosso de cuina per sempre». I ja tenim el pescador amb el cap baix cap a la platja, que va trobar el peixet daurat. «Peixet daurat, peixet daurat, dona'm el que hem pactat». De nou, entre l'escuma de l'aigua que arribava a la sorra, en va sortir el peixet daurat. «Què desitges, pescador?», va tornar com sempre a preguntar. «Em sap greu, però ara la meva dona, que és molt ambiciosa, vol ser una princesa». «Ves a casa i així serà». I després de les seves paraules es va deixar endur per l'escuma de les ones cap a dins del mar i va desaparèixer. El bon pescador es va meravellar de la paciència que tenia el peixet daurat i de com accedia als desitjos que li demanava. De tornada cap a casa, estava d'allò més trist. Recordava les paraules que el seu pare li deia: «L'avariciós ric no coneix parents ni amics». Ara veia com l'avarícia de la seva dona feia que s'oblidés d'ell i dels bons i mals moments que van viure junts a la caseta de maons blancs. El criat porter, quan el va veure arribar, el va conduir cap a la cuina. El pobre pescador es planyia del mal ús que feia la seva dona de la sort del peixet. «És ben bé que qui més té, més vol», es deia. Malgrat tot, el pescador sortia cada matí amb la seva estimada i atrotinada barca costa enllà. era l'únic moment del dia que se sentia feliç, entre el vaivé de les ones i l'aire salat enganxat a la pell. Dies després de l'última visita al peixet daurat, la seva dona el va fer cridar. «Escolta, digues al teu amic màgic que això de ser princesa és poc per una dona com jo. Fes-li saber que vull ser una deessa i així tindré més poder que ningú». «Però què dius?», va contestar-li el seu marit desconcertat pel seu atreviment. «No em facis enrabiar, perquè hi sortiràs perdent», afegir la dona tot cridant. I heus aquí com el pobre pescador, moix com un ocell ferit, tornar a la platja per cridar el peixet daurat. «Peixet daurat, peixet daurat, dona'm el que hem pactat». Com de costum, de l'aigua en va sortir el peixet daurat. «Què desitges, pescador?», va repetir el peixet. «Uf, és que gairebé no m'atreveixo a dir-t'ho», va continuar el pescador. «Bé, digues, home, digues», va demanar-li el peixet. «La meva dona ara vol ser una deessa, per tenir més poder que ningú». Acabades de dir aquestes paraules, es va sentir un tro molt fort i el cel es va començar a ennuvolar més i més. Els llamps i els trons, acompanyats d'un vent gèlid i huracanat, feien remoure l'aigua. Una onada gegantina va empènyer el pescador i el va arrossegar fins gairebé al camí dels Til·lers. Ell, trasbalsat i espantat, va córrer cap a casa on es trobava la seva dona vestida com abans de ser marquesa i princesa, amb el davantal de cosir xarxes. La casa senyorial, els criats i el jardí havien desaparegut i tornava a tenir la petita casa de maons blancs amb el banc de pedra a l'entrada. I van tornar a ser tan pobres com abans, perquè qui tot ho vol, tot ho perd. I el conte s'ha acabat amb un plat de codonyat i la rondalla és acabada amb un tall de cansalada. Bé, doncs després d'escoltar la història del peixet daurat, continuem amb els Queen i ho farem ara escoltant Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Good time. Just give me a call.
Aquest, doncs, Stop Me Now sí que puja l'autoestima, eh? Quina marxa. Anem ara, doncs, pel tercer conte, un conte que es titula La mare s'ha enamorat. És un conte escrit per la Jutta Bueck i que té unes il·lustracions molt divertides de la Ilka Felsman. I diu així: Hola, sóc la Nina, ja tinc 5 anys. Aquesta és la meva mare. És força gran, deu tenir gairebé 30 anys. Aquest de la foto és el meu pare, però no el conec massa bé. Viu molt lluny d'aquí, a una altra ciutat. Saps? Els meus pares estan divorciats. Jo estic amb la meva mare. A vegades això és molt avorrit perquè a casa només tinc la mare i és l'única persona amb qui puc parlar. Per poder fer carícies tampoc no tinc ningú més que la mare. Tanmateix, sempre he estat molt contenta de no haver de compartir-la amb ningú. Ara fa 4 setmanes va passar una cosa horrible. Vaig deixar que la mare sortís tota sola de nit. Volia anar al cinema. Ho vaig entendre perfectament perquè el cinema és fantàstic, però d'haver-ho sabut mai no l'hagués deixat que se n'anés. No sóc només la mare, deia. També sóc una dona, una persona normal. Llavors la vaig mirar i vaig pensar que tenia raó. D'acord, vaig contestar. Doncs vés-te'n al cinema. Però imagina't quina cosa més horrorosa va passar aquella nit. La mare es va enamorar d'un desconegut, als seus 30 anys. Es diu Quim. El diumenge la mare se'n va anar al cinema i el dilluns li arribaren 50 roses. 50! Esclar que deu ser milionari. Em sembla que les roses són força cares. Tant se val, no m'agrada, encara que només sigui pel seu aspecte. Porta barba, quin fàstic. En fer petons deu picar molt. Doncs ho té clar, perquè no penso renunciar pas a la meva mare, ni compartir-la, d'això ni parlar-ne. Des del dia en què la mare el va conèixer, tots són problemes. És que és culpa meva que sempre es trenqui alguna cosa quan estan parlant per telèfon l'un amb l'altre? Ja ha vingut 4 cops a casa. Fins i tot un dia la mare li va fer el sopar. I sempre s'està pintant i arreglant els cabells. Mai no s'ha posat tan bonica per mi. Fins i tot es va comprar un vestit nou. La primera nit que va venir a casa em vaig haver de ficar al llit molt d'hora. Com comprendràs, estava força empipada. El segon cop em va regalar un os de peluix. Que n'era de bonic. Però si es pensa que em pot comprar, va ben errat. Aleshores li vaig tornar l'os i no t'ho creuràs, però se'l van dur. De debò, quina barra! Des que la mare està enamorada canta molt i està molt més bonica, està radiant i també més alegre i molt més contenta que abans. Tindrà alguna cosa a veure amb el seu xicot? S'ha tornat molt més amorosa amb mi. Ahir tots tres vam jugar al Memory i és clar, vaig guanyar jo. En Quim és força beneit, només va aconseguir 5 parelles, però he de reconèixer que és força simpàtic. En acomiadar-se li va fer un petó a la mare. Caram, deixar-se besar per un desconegut? Però quin fàstic, mai no ho hagués pensat que li ho permetés. A mi mai no em fa cap petó, que potser no li agrado. Doncs tant me fa, però a dir veritat, això és molt injust. Bé que havia posat la taula jo. Demà no vindrà, però sí ho farà el cap de setmana. Llavors ens anirem tots junts a nedar, gairebé com si fossin una família de debò. Més d'un cop he pensat com seria tornar a tenir un pare. No estaria gens malament. M'agradaria saber si la mare es pensa casar amb el Quim. Bé, ja ho veurem tot això. I a més caldrà que m'ho preguntin. I jo diré que sí només amb una condició, que s'afaita aquesta barba que pica tant, perquè aleshores també m'haurà de fer petons a mi. I tant que sí.
Утомленное солнце, нежность моря.
Bé, els Queen se'ls considera una banda de gran influència en el desenvolupament del hard rock i del heavy metal i que també havia incorporat elements del glam rock, del rock progressiu i del folk, blues i pop. Va ser la primera agrupació musical en fer dels seus concerts espectacles molt vistosos mediant l'ús de bombes de fum, de flashpots, de llums mòbils i el principal component que feia que fossin un èxit era el carisma del Freddie Mercury i a més és que feien també participar al públic dels concerts que feien. Continuarem ara amb el tema Crazy Little Thing Called Love.
I'm ready.
Els Queen compten amb un total de 15 àlbums d'estudi, 5 àlbums en viu i nombroses recopilacions. Des de la mort del Freddie Mercury i després del retir d'en Deacon del món musical, Brian May i el Taylor se n'han presentat junts ocasionalment en events especials i programes televisius com músics convidats, conjuntament amb altres artistes i o altres bandes. Continuarem escoltant el tema We Will Rock You, un tema molt famós i que també és d'aquests una miqueta canyeros. Endavant.
A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it out.
We will rock you.
Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
Una altra història preparada. Teníem una història d'un parell de sastres trapelles, però la deixarem pel proper programa. Se'ns ha tirat una miqueta el temps a sobre. Us deixaré amb una darrera cançó, un darrer tema dels Queen, i des d'aquí doncs vull enviar un petó molt fort al Freddie Mercury, allà on estigui, doncs allà amb els estels i amb els núvols, perquè en Freddie Mercury, com es deia al començament del programa, va perdre una batalla molt important contra una malaltia, doncs que encara, per desgràcia, està amb nosaltres i encara la pateix doncs alguna gent, i és la sida. En Freddie Mercury va morir el 24 de novembre a la seva mansió de Londres. Ell tenia 45 anys quan va morir. La darrera aparició pública dels Queen, del quartet, va ser a l'entrega dels Premis Brit Awards l'any 1990, i va ser un premi que els hi van donar per la contribució que va tenir Queen al llarg de la música britànica. Per tant, Freddie Mercury, allà on estiguis, un petó des d'aquí, des de l'Humund de Conte. I us deixo fins la setmana vinent. Una setmana vinent plena de dies de festa, no? És aquell megapont del mes de desembre. Espero que els que feu pont doncs, pugueu disfrutar, pugueu descansar, relaxar-vos, que aprofiteu per llegir històries i contes i, sobretot, el que sempre us dic, que sigueu molt feliços. Us deixem amb el tema We Are the Champions. Un petonàs. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.